El govern aprova els pressupostos sense tenir el suport d'Esquerra i xifra el dèficit fiscal en 21.000 milions d'euros l'any. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El govern de Salvador Illa ja ha entrat al Parlament els que vol que siguin els seus primers pressupostos. Uns comptes amb què Catalunya disposaria de 50.000 milions d'euros, Joan Botà.
Seria un 10% més del que va gastar l'any passat. Cal parlar en condicional perquè Esquerra manté que no donarà suport als pressupostos si no s'avança en la gestió des de Catalunya de tot l'IRPF. Les balances fiscals fetes públiques avui assenyalen que el 2022, l'últim any amb dades tancades, cada català va pagar a l'Estat 2.670 euros d'impostos que es van acabar invertint fora de Catalunya.
Parlament, Albert Prat i Sara Riera.
El govern ha deixat marge al pressupost perquè Esquerra inclogui les seves peticions i ha pactat allargar la tramitació parlamentària perquè tinguin més temps per negociar. La consellera d'Economia, Alicia Romero, intenta així aplanar el camí perquè el 24 d'abril el Parlament convalidi els pressupostos.
Jo vull pensar, i sóc optimista en aquest sentit, que amb Esquerra i amb les confiances que hem generat en aquest any i mig podrem trobar un camí per desencallar doncs, la situació i poder aportar pressupostos al mes d'abril.
Pressupost rècord, aquests 50.000 milions, i dèficit fiscal, ho dèiem, gairebé també perquè Catalunya continua aportant a l'Estat més del que rep. Quan el govern presenta pressupostos, està obligat per llei a fer públiques les últimes balances disponibles i el que tenim de l'any 22 és que el flux financer amb l'Estat continua sent negatiu. Contribuïm amb impostos amb 78.000 milions d'ingressos i la despesa pública que fa després l'Estat aquí és de 56.000.
Mentrestant, la Unió Europea aplicarà de forma provisional l'acord de lliure comerç amb els països llatinoamericans del Mercosur, tan qüestionat pels pagesos i ramaders catalans.
La notícia ha arribat precisament en plena jornada d'eleccions agràries en què el sector tria els seus representants pels pròxims 5 anys.
Brussel·les i Lleida, Bruno Fortea i Estela Bussoms.
La Comissió Europea té pressa perquè el pacte amb el Mercosur entri en vigor el més aviat possible. Brussel·les aplicarà l'acord de lliure comerç sense esperar el posicionament del Parlament Europeu, que no sap si aprovar-lo perquè té dubtes legals. De moment, l'Argentina i l'Uruguai ja l'han ratificat. Són els primers països llatinoamericans que fan aquest pas.
I en plena jornada electoral per a pagesos i ramaders, els dirigents de les organitzacions agràries entomen la decisió de la comissió amb preocupació però sense gaire sorpresa. Podríem dir que s'ho temien. Creuen que respon als interessos alemanys representats per von der Leyen i des d'Unió de Pagesos apunten fins i tot que hauria de dimitir.
Això en un Catalunya migdia en què analitzarem què implica la guerra oberta que el Pakistan ha declarat a l'Afganistan.
L'exèrcit afganès ha llançat una contraofensiva contra el Pakistan després que l'exèrcit d'aquest país hagi bombardejat durant la nit la capital afganesa i també les ciutats de Kandahar i Patkia. La Xina s'ha declarat molt preocupada per l'escalada pels efectes que pot tenir en el comerç a través de la nova ruta de la seda.
I en temps de cultura, Love of Lesbian s'atura. Cuando yo solo era brisa. És una pausa que el mateix grup aclareix que s'allargarà fins l'any 2029.
Com a mínim, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el líder del grup, Santi Balmes, ho explica.
Sí, el 29, doncs, alguna cosa farem, perquè ve l'aniversari del disc que ens va canviar la vida, que és 1999, és el 20è aniversari. Home, vull dir, segur que traiem el cap d'alguna manera.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Avui, Marta García amb la Champions i el sorteig de la Champions com a prat principal.
El Barça, que jugarà contra el Newcastle en els vuitens de final i en cas que accedeix a quarts, ja sap també que hauria de jugar contra el guanyador de l'Atlètic de Madrid, Tottenham. El Madrid, per cert, jugarà contra el City de Guardiola. Sorteig bastant positiu per als blaugranes, que demà juguen contra el Villarreal en la Lliga. Sentirem Hansi Flick i la resta de protagonistes. I avui també motos. Diumenge, recordeu, comença el Mundial. I l'agenda en futbol sala, en vol i hoquei patins i waterpolo europeu.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora i, a més, amb notícia pels usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Sí, en aquest sentit, una última hora que hem conegut fa uns minuts. De cara a la setmana que ve s'ha desconvocat ja les jornades de vaga previstes a Ferrocarrils entre dilluns i dimecres. De fet, Ferrocarrils oferirà aquests dies el servei habitual de la línia Barcelona-Vallès i un servei reforçat a la línia Llobregat-Anoia per fer front a l'augment de persones usuàries que generarà el Mobile World Congress. I pel que fa a la circulació, a hores d'ara, tot i que només ens consta una incidència, una accident a la C58 a l'altura de Badia del Vallès cap a Barcelona. Avui tenim força congestió en diversos punts, sobretot a l'AP7 i la B30 direcció Girona, també l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i a les rondes cap a Trinitat per la ronda de Dalt i a la litoral, la zona franca i també entre el Fòrum i la Barceloneta, també però a la C17 a Parets.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
A veure, acabem una setmana que ha estat primaveral. Ara que arribi el cap de setmana, no tocarà res, no?
Doncs mira,
sí, tocarà, ja
estic amb intuïció.
Ja veig que sí.
Estic amb intuïció perquè canvia el temps demà. Al Pirineu poden baixar de 5 a 8 graus les temperatures, especialment de dia, i demà a la nit també baixarà a altres indrets del país. Per tant, ve una refrescada, hi ha un petit front, demà pot caure al matí alguna gota en punts de Lleida, en punts del Pirineu. Si neva molt poquet, estem parlant de 4 gotes, però ja tindrem un cel més ennuvolat a l'interior, on avui s'imposa el sol, malgrat una boira cap a la costa. I demà a la tarda, aquest dissabte, una mica més de pluja, però vaja, d'1 a 5 litres, no preveiem cap aiguat al Pirineu, Prepirineu, punts de Lleida, l'interior de l'Ebre cap als ports, Terra Alta, nord de la Catalunya Central, també cap a Osona, la Garrotxa, la Selva, pot caure algun ruixat, cota de neu, 1.600 metres demà a la tarda. I diumenge farà més sol al sud, de dia recupera la temperatura perquè farà més sol, però quedarà algun ruixat al Pirineu i Prepirineu, també cap a la Serrada Transversal, entre el migdia i la tarda, i si neva poquet també a 1.800 metres. Per tant, variabilitat i a reajustar la temperatura, perquè ara mateix tenim 20 graus lluny del mar i 14-15 arran de costa. Ens sorprenen els 21 graus primaverals ara mateix a Viella.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2 i gairebé 7 minuts. El govern de Salvador Illa s'ha estrenat amb el seu primer projecte de pressupostos sense tenir assegurat el suport d'Esquerra Republicana quan sigui hora de votar-los al Parlament de Catalunya. L'executiu, però, ha volgut mantenir el seu pla inicial i ha presentat les grans xifres dels comptes d'aquest migdia que en total s'enfilen fins als 50.000 milions d'euros. De seguida repassem aquestes grans xifres, però per intentar convèncer els republicans, el govern ha promès la inversió més elevada dels últims anys al sector públic. Anem al Parlament perquè avui es posa en marxa, com dèiem, la tramitació dels pressupostos que, finalment, serà més llarga del que estava previst. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el govern està convençut que té prou marge per entendre's amb el partit d'Oriol Junqueras i ha aconseguit guanyar temps amb l'aval del Parlament. La primera prova de foc no serà fins d'aquí a 3 setmanes.
Soc optimista en aquest sentit. Sabem i som molt conscients que encara ens falta el suport d'Esquerra Republicana, però els pressupostos tenen prou marge perquè es pugui incorporar les seves demandes i en la línia doncs, el que estem treballant amb ells per garantir les confiances necessàries perquè l'IRPF segueixi anant endavant, doncs també som optimistes.
És el missatge que llançava fa una estona la consellera d'Economia, Alicia Romero, però els republicans insisteixen que no s'asseuran a negociar res fins que no arribi un gest de la Moncloa a favor de l'IRPF. Romero ha volgut desplegar els grans números del seu pressupost per seduir-los. D'entrada, promet una injecció a les infraestructures i al sector públic de més de 4.000 milions d'euros, la xifra més important dels últims anys,
perquè ens ha de permetre justament això, seguir activant l'economia, però a més, millorant les deficiències que tenim en alguns àmbits, com l'educatiu o el sanitari, però també en infraestructures que s'han vist molt rellevants a les properes setmanes, infraestructures, per exemple, de mobilitat.
A més, Romero ha traslladat a Esquerra que el pressupost està fet a mida, és prou flexible per incloure les seves demandes tan bon punt s'asseguin a negociar. La recepta de la consellera avui per avui és jugar partit a partit, però si els pressupostos superen el primer obstacle el 20 de març, la votació definitiva, l'última, no seria fins l'endemà de Sant Jordi, el 24 d'abril.
Però si ens fixem en la lletra petita d'aquests pressupostos, 4.000 milions d'euros es podran dedicar a invertir en centres educatius, sanitaris i en residències, gràcies a una recaptació màxima que s'ha fet aquest any. La resta, el 75% del pressupost, també s'abocarà en projectes diferents als grans pilars de l'estat del benestar, on per primer cop també s'inclou l'habitatge. Seguim al Parlament ara amb Sara Riera.
L'economia va bé, s'ha pogut estalviar i això fa que ara es pugui invertir en la millora d'infraestructures i equipaments que són bàsics. L'Hospital Joan 23 de Tarragona, el Clínic de Barcelona, línies de ferrocarrils, millores de carreteres també, noves residències o inversió en centres de formació professional. Les prioritats del govern per aquest any no són noves. De fet, hi ha salut, educació, drets socials, amb convocatòries de places de personal sanitari i de mestres, en aquest cas amb millora de sous, diuen, també pels mestres, i per primer cop també un focus, ho dèiem, per l'habitatge. S'invertiran els 1.200 milions que el govern va pactar amb els comuns, aquí s'inclouen ajuts al lloguer, rehabilitació i per construir també habitatges protegits, i una línia de crèdit, això és nou, de 600 milions d'euros de l'Institut Català de Finances exclusivament per rehabilitació. Són recursos per engegar l'empresa Rodalies de Catalunya, aquí també se n'aniran 300 milions i 100 més per la pagesia. Ja sabeu que han de mitigar crisis que no paren d'encadenar des de fa molts de mesos.
Això perquè han crescut els ingressos, per això es poden abocar ara recursos a tot això que explicaves, però també ha crescut el deute de la Generalitat, oi, Sara?
Doncs sí, fins als 900.000 milions d'euros, això és una xifra que imposa, i vol dir que s'estan pagant cada any doncs, moltíssims interessos. La Generalitat espera que amb la condonació del deute del FLAC, encara d'aprovar el Congrés, per cert, en podran aixugar 17.000, encara en quedaran, com veieu, moltíssims. Per cert, que el govern ha explicat també que d'aquí un parell de mesos portarà 3.500 milions d'aquest deute per refinançar el mercat i mira de guanyar així doncs, una mica d'oxigen.
Aquests són els pressupostos que el govern ha presentat al Parlament per començar-ne la tramitació, però les posicions del govern de Salvador Illa i d'Esquerra Republicana, la veritat és que ara mateix continuen enrocades, tot i que han estirat els terminis per tramitar els comptes. Ara els republicans apunten a un compromís de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, a la propera reunió amb les autonomies, Raül Flores.
Sí, les converses entre el govern i Esquerra s'han intensificat els últims dies, però els d'Oriol Junqueras mantenen la intenció de presentar una esmena a la totalitat per tombar els comptes. Ho ha dit el portaveu adjunt dels republicans del Parlament, Jordi Albert, en una entrevista al programa L'Hemicicle, que s'emetrà aquest vespre a 3Cat Info.
És evident que, si no estem d'acord amb el pressupost, hi haurà una esmena de totalitat. Per tant, en aquest sentit, doncs, ara mateix, si em preguntessis, ja hauria esmena de totalitat? Ara mateix t'haig de dir que sí, perquè no hi ha l'acord amb l'IRPF, per tant, no veiem aquest compliment ni aquestes garanties.
Ara, doncs, l'escenari és aquest, el de rebuig als comptes, però el portaveu del partit, Isaac Albert, apunta que el govern espanyol té l'oportunitat de facilitar aquesta tramitació, de reconduir en definitiva la situació a la propera reunió de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, amb totes les comunitats autònomes. Albert demana a la ministra que aprofiti aquesta reunió per comprometre's amb la recaptació de l'IRPF a la Generalitat.
Jo seria la prova del cotó. És evident que allà seria un missatge públic, gens escènic, no necessitem cap foto, no necessitem cap bandes de música, però seria un element, un primer pas clar, que a més dona resposta al que van pactar a la bilateral els dos governs.
Ara la clau és si hi ha aquest pas i quan hi serà. La consellera d'Economia situa aquesta reunió aquest mateix mes de març. Per tant, amb opcions que pugui produir-se aquesta trobada abans del primer debat dels comptes al Parlament.
Doncs bé, la ministra, Maria Jesús Montero, insisteix que una sessió total de l'IRPF, que és el que vol Esquerra Republicana, és impossible i demana abandonar posicions de màxims per buscar un consens, una fórmula que passi per una gestió compartida Estat-Generalitat. Són declaracions de Maria Jesús Montero a la cadena Ser.
Que seguir trabajando y espero que pase algo parecido a lo que nos ha pasado con el modelo de financiación autonómica y que espero que eso nos permita también en el IRPF aprender del camino recorrido, que es hablar y abandonar posiciones extremas.
Però més enllà de la posició d'Esquerra Republicana, les principals crítiques de l'oposició han arribat des de Junts per Catalunya i des del Partit Popular. Què han dit? Seguim al Parlament, Jordi Corbalán.
Bon dia. Junts per Catalunya no ha anunciat encara avui la seva esmena a la totalitat, però el seu portaveu parlamentari, Salvador Vergés, no deixa gaire marge de dubtes.
Nosaltres tenim clar que aquests pressupostos, encara que s'acordés la transferència de l'IRPF, seguirien sent uns mals pressupostos, perquè són uns pressupostos doncs, que ja venen marcats, ara ja doncs, irremeiablement, per les polítiques extremes dels comuns.
Qui ja han confirmat segur que demanaran la devolució dels pressupostos al govern són el PP i Vox. Sentim el portaveu dels populars, Juan Fernández.
Un teatre entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana. Un teatre que és una irresponsabilitat i una frivolitat.
Els comuns, que ja tenen tancat l'acord de pressupostos amb Salvador Illa, emplacen el PSC i Esquerra a negociar. David Cid, portaveu parlamentari.
Compartim, evidentment, que Catalunya ha d'avançar en la gestió de l'IRPF, la gestió dels seus impostos, i que, evidentment, Catalunya necessita un nou acord de finançament just i singular.
Comença el compte enrere. Els grups tenen des d'avui 20 dies per presentar les esmenes a la totalitat.
Però al costat del projecte de pressupostos, el govern també ha presentat avui les últimes balances fiscals disponibles. Són de l'any 2022. I la diferència entre allò que Catalunya aporta i el que rep de l'Estat, al final d'un any, el famós dèficit fiscal, es manté per sobre dels 21.000 milions d'euros, Sara.
Doncs sí, si fa no fa som allà on érem el 2021, Catalunya continua aportant més del que rep. Segons aquestes últimes dades, del 22, Catalunya va contribuir a l'Estat amb impostos amb uns 78.000 milions d'euros i la despesa pública que en va acabar rebent va ser d'uns 56.000. La diferència és aquest dèficit fiscal de 21.000 milions, que a un nivell més particular el que vol dir és que cada català va pagar 2.600 euros més del que l'Estat li va retornar en forma d'inversions en serveis públics. Això vol dir, doncs, en educació, en sanitat o en habitatge, per posar alguns exemples. Aquestes balances del 22 també confirmen, doncs, que aquest flux financer amb l'Estat continua sent bastant negatiu per Catalunya, tant si ho mirem des del punt de vista del seu pes en el PIB espanyol com des del pes de la població catalana en el conjunt de l'Estat.
I en paral·lel a l'arribada dels pressupostos al Parlament de Catalunya i en ple desacord entre socialistes i Esquerra per la recaptació de l'IRPF, avui els republicans han registrat al Congrés dels Diputats a Madrid una iniciativa per crear el Consorci d'Inversions. És un organisme paritari entre Estat i Generalitat que s'ha pactat amb el Ministeri de Transports per controlar l'execució d'obres i impulsar-ne de noves. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. La creació del Consorci penjava de l'acord d'investidura de Pedro Sánchez. Els republicans, que registren la iniciativa en solitari, afirmen que el Consorci ha d'ajudar a impulsar, executar i controlar obres de manera més àgil i directa i garantir així que les grans infraestructures de l'Estat a Catalunya rullen, com per exemple els trens. També preveu crear una societat mercantil d'inversions que haurà de redactar projectes i executar obres. El compromís és que funcioni ja a partir del 2027, però abans l'haurà d'aprovar el Congrés. I des de Junts ja avisen que no comptin amb ell. Salvador Vergés.
Pensar en un consorci d'inversions, home, jo crec que és caure la trampa, i és acceptar entrar en la corresponsabilitat. Després, si se segueixen no executant les inversions, doncs Catalunya ja hi serà dins, no? I què diran? Que nosaltres, doncs, també som culpables d'aquesta situació. Aquí a nosaltres no ens hi trobaran.
Però Esquerra, aquesta eina, diu que podrà ajudar a mig termini a redreçar una política d'inversions amb Catalunya que considera inadequada i insuficient. L'acord es va desencallar la setmana passada després d'una negociació entre Esquerra i el Ministeri de Transports. Els d'Oriol Junqueras, però, desvinculen aquesta negociació dels comptes de Salvador Illa.
Per cert, en la pàgina econòmica encara, avui hem conegut dues dades econòmiques, la inflació, que es manté, i les hipoteques, que s'abaratiran lleugerament, Jordi Canal.
Sí, el febrer l'IPC s'ha situat en el 2,3% al conjunt de l'Estat, igual que el gener, segons l'indicador avançat de l'Institut d'Estadística Espanyol. S'han encarit productes com els aliments i els carburants, però ho ha compensat el descens del preu de l'electricitat. I l'Euribor, que tanca el mes en el 2,2%, 3 dècimes menys que fa un any. I això farà que les hipoteques que facin la revisió anual amb aquesta data s'abarateixin de mitjana uns 30 euros mensuals.
I una cosa més abans de la publicitat. El debat creix i la Casa del Rei es prepara per al possible retorn de Joan Carles I. En un intent de protegir la imatge de Felip VI, la Zarzuela ha advertit a l'emèrit que, si torna, haurà de pagar impostos a Espanya i declarar tota la seva fortuna. Experts tributaris creuen que se'l vol dissuadir del retorn, perquè declarar el seu patrimoni a Espanya pot revelar nous delictes. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats. Bon dia.
Bon dia. La Casa del Rei diu el que és obvi, el que marca la llei, que si l'emèrit s'instal·la més de la meitat de l'any a Espanya hi haurà de tributar, però els experts en fan una segona lectura, diuen que el que es vol és desincentivar el seu retorn. Carlos Cruzado, del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
Es que si vuelve, tendrá que presentar su declaración de la renta, su declaración de patrimonio, y lo que quizás más importante, su declaración de bienes en el extranjero. Y ahí es donde puede chocar con todo lo que se viene publicando del supuesto patrimonio fuera de España, pues esto podría conllevar de nuevo la posible responsabilidad penal.
La Zarzuela s'ha afanyat a marcar condicions per al retorn. Es vol blindar la imatge i la reputació de Felip VI de possibles especulacions i crítiques pels escàndols del seu pare, tornar o no d'Abu Dhabi, on viu com en un paradís fiscal. Serà decisió seva, insisteix la Zarzuela, però el govern espanyol tampoc ho veu clar. Isabel Rodríguez, ministra.
El rei emérito está fuera de España porque él y la Casa Real quieren. Lo que no entiendo es que el señor Feijóo haya querido traer esa polémica a nuestro país, que yo creo que además vuelve a poner a la corona en una situación complicada.
Sí, Feijóo ha obert el meló i tot el PP rema a favor del retorn de l'emèrit, tot i que la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i la portaveu del PP al Senat, Alicia García, li auguren futurs diferents.
És una persona vital, que tiene mucho que hacer.
Desde luego sería muy triste ver a nuestro rey Juan Carlos morir fuera de España, ¿no?
De moment, el rei emèrit té previst viatjar a Espanya aquesta primavera per anar a les regates a Sanxenxo, com ha fet des de fa 4 anys.
Passant 19 minuts de les dues, una pausa i de seguida seguim amb més coses.
Catalunya migdia.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Del 2 al 4 de març, a Fira de Montjuïc, arriba Talent Arena, l'esdeveniment europeu del talent digital. Experiències tech, hackathons i ponents com Tim Berners-Lee o Steve Aoki. Aquest any accedeix amb l'ExproPass a un espai exclusiu per professionals tècnics en actiu. Registra't ara a talentarena.tech. Mobile World Capital, Barcelona.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Tanca els ulls. Imagina't una casa que parla de tu. Del 6 al 21 de març descobreix els Dies Porcelanosa, amb descomptes molt especials. Materials que emocionen. Dissenys que eleven el teu dia a dia. Espais que s'hi viuen. Porcelanosa. Creant espais plens de vida.
Joel Joan, Gemma Mengual, Pedro Ruiz a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Catalunya migdia. Un quart i mig de tres. La Unió Europea aplicarà de forma provisional l'acord de lliure comerç amb els països llatinoamericans del Mercosur, tan qüestionat pels pagesos i els ramaders catalans. El pacte, però, està pendent de ser aprovat pel Parlament Europeu. Tot i això, la Comissió ha decidit accelerar-ne l'entrada en vigor, que serà d'aquí uns mesos. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. L'executiu comunitari tira pel dret, engega el procés per aplicar el Mercosur, aprofitant que l'Argentina i l'Uruguai s'han convertit en els primers països llatinoamericans que ratifiquen el pacte. Amb un to solemne, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit que això millorarà l'economia dels 27.
Les nostres empreses, els nostres treballadors i els nostres ciutadans gaudiran dels beneficis del Mercosur. Això va de resiliència, va de creixement i va d'Europa definint el seu propi futur.
De moment, però, el pacte només s'aplicarà individualment amb els països llatinoamericans que el ratifiquin i de forma provisional, perquè el Parlament Europeu continua sense posicionar-s'hi. L'Eurocambra en té dubtes legals i ha paralitzat el procés per preguntar a la justícia europea si aquest acord de lliure comerç vulnera el dret comunitari. Conscient que el rebuig del Parlament ho enviaria tot a la paperera, von der Leyen ha dit que parlarà amb ells.
La comissió seguirà treballant amb totes les institucions europees per garantir un procés àgil i transparent.
L'acord entre la Unió Europea i el Mercosur eliminarà el 90% dels aranzels que ara mateix hi ha entre els dos blocs. Amb això, Brussel·les vol reduir la dependència comercial de la Xina i buscar nous mercats a l'Amèrica del Sud, just en un moment de tensió amb els Estats Units de Donald Trump.
Doncs aquesta notícia ha irromput en plena jornada electoral per pagesos i ramaders que avui escullen els seus representants pels pròxims 5 anys als òrgans on poden negociar amb el govern. Segur que els efectes d'aquest Mercosur estaran molt presents a les discussions. De moment, avui els dirigents de les organitzacions agràries ho han entomat sense gaire sorpresa. Això, però, Lleida, Estela Bussoms, no vol dir que estiguin menys indignats.
Hola, Òscar. Doncs ni menys indignats ni menys preocupats per la competència deslleial que asseguren que pot suposar l'arribada a Europa d'aliments d'aquests països. Segons Jaume Bernis, conseller de JARCOAC, el Comitè Econòmic i Social Europeu, la Comissió Europea es doblega als interessos exportadors de la indústria automobilística alemanya a costa del sector primari.
És, en aquest cas, l'interès que té Alemanya, sobretot, perquè Mercosur tira en van.
Raquel Serrat, d'Unió de Pagesos, i Jordi Ginebreda, de Revolta Pagesa, posen en qüestió el paper d'Úrsula von der Leyen.
Potser algú l'hauria de qüestionar o fins i tot potser demanar la dimissió si ara a nivell europeu hem de funcionar d'aquesta manera, no?
És una mostra més, no?, de la importància que li dona la política a la veu del poble. Continuen donant l'esquena en el sector agrícola i ramader del país.
A tot això, avui més de 21.000 pagesos i ramaders estan cridats a participar a les eleccions agràries. Poden votar fins a les 7 del vespre i a les 12 la participació era de prop del 25%.
Per cert, ja que parlem de ramaders en aquest cas, s'ha detectat a Lleida un cas de grip porcina en humans. És una malaltia molt poc habitual a les persones i per això el cas s'ha notificat a l'Organització Mundial de la Salut. Tot i això, des del Departament de Salut envien un missatge de calma perquè el risc per la població és baix. Seguim a Lleida amb la Noelia Casellas. Què més en sabem d'aquest cas?
Doncs mira, Òscar, que es tracta d'una persona amb malalties cròniques que va anar a l'hospital el 30 de gener per una altra patologia i que no tenia símptomes de grip. La detecció del virus es va comunicar l'11 de febrer. A partir d'aquí, s'ha començat a estudiar i avaluar conjuntament entre l'Organització Mundial de la Salut, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries i l'Agència de Salut Pública. Ni la persona infectada ni cap dels seus contactes directes havien tingut relació ni amb porcs ni amb granges i, per tant, tot apunta que ha estat un contagi entre humans, la qual cosa és molt poc habitual en aquest virus. Les persones que es contagien són poques i normalment el contagi es produeix per contacte directe amb animals. La persona afectada ara es troba bé i cap dels seus contactes ha donat positiu. Pedro Gullón és el director general de Salut Pública.
No se trata del primer caso, sino que tenemos casos esporádicos tanto aquí como en el resto de países de nuestro entorno y no deberíamos generar una alarma con ello, aunque desde el punto de vista de la pública siempre tenemos que hacer una vigilancia estrecha de cada uno de estos casos para que no ocurran casos secundarios o incluso para saber cuál es el origen concreto que puede tener.
És el quart cas notificat a l'Estat des del 2009, l'últim va ser el 2024, també aquí a Catalunya.
En la informació internacional, crida internacional a la desescalada entre el Pakistan i l'Afganistan després del primer atac d'Islamabad contra objectius del govern afganès a ciutats com Kabul i Kandahar. L'exèrcit pakistanès assegura haver tocat 22 blancs en un atac amb míssils terra-aire que hauria causat 275 morts. Islamabad parla de guerra oberta i d'haver perdut la paciència amb els talibans afganesos. Kabul ha llançat una ofensiva de drons en represàlia que també ha causat desenes de morts. Però quin és el motiu d'aquesta escalada bèl·lica ara, Eva Pineda?
L'origen són les milícies dels talibans pakistanesos que operen contra el Pakistan des del cantó afganès de la frontera. Islamabad acusa Kabul de donar-lo refugi com a grup paraigua per desestabilitzar el règim pakistanès, derrocar-lo i imposar-hi la llei islàmica. Les incursions han augmentat amb el retorn dels talibans a l'Afganistan l'any 2021. Es calcula que en 25 anys 80.000 persones han mort per la violència insurgent.
I quina és la importància estratègica d'aquesta regió?
Doncs és important perquè l'Afganistan i el Pakistan són el pont entre el Pròxim Orient, l'Àsia Central i l'Índia, una zona clau per les rutes comercials, també energètiques i de comunicacions, com la nova ruta de la seda de la Xina. També és una zona cabdal per frenar el jihadisme global. El territori afganès i les zones tribals del Pakistan han estat santuari dels talibans, Al-Qaeda i també altres grups jihadistes. La fractura entre els dos països es va obrir l'any 2001, quan el Pakistan va esdevenir l'aliat imprescindible dels Estats Units en la guerra a l'Afganistan.
I mentrestant, l'expresident dels Estats Units, Bill Clinton, declararà aquesta tarda a la comissió del Congrés nord-americà que investiga l'afer Epstein. Ahir, la seva dona, l'excap de la diplomàcia, Hillary Clinton, es va desentendre de les activitats del delinqüent sexual i davant dels legisladors va dir que no recordava haver-s'hi trobat mai. Això no ho podrà esgrimir Bill Clinton, tot i que la compareixença posarà pressió a Donald Trump. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. La declaració de l'exsecretària d'Estat dels Estats Units davant del comitè parlamentari que investiga el cas Epstein ha estat contundent.
contundent. No el va conèixer mai, no sabia qui era i no hi va tenir res a veure, ha reiterat Hillary Clinton. Sobre l'exparella d'Epstein, Ghislaine Maxwell, també cervell de la trama de pederàstia i explotació sexual, Clinton ha assegurat que no la coneixia, tot i que Maxwell va ser una de les convidades al casament de la seva filla, Chelsea Clinton, l'any 2010. Durant les més de 6 hores de declaració a porta tancada, Hillary Clinton ha afirmat sentir-se perseguida políticament i ha acusat els republicans d'hipòcrites perquè no han citat a declarar el president Donald Trump, el nom que més vegades apareix als documents del cas Epstein. Precisament el fet que avui declari un expresident com és Bill Clinton davant del comitè deixarà Trump en una mala posició davant l'opinió pública nord-americana. Els dubtes i sospites sobre una hipotètica implicació de Trump a l'escàndol d'Epstein augmenten a mesura que transcorre el temps.
I no ens movem dels Estats Units, on hi ha polèmica oberta pels límits en l'ús militar de la intel·ligència artificial. Anthropic, una de les principals empreses emergents d'aquest sector, ha plantat cara al Pentàgon. S'oposa a eliminar les salvaguardes de seguretat que permetrien a l'exèrcit nord-americà utilitzar la seva tecnologia per armes autònomes o vigilància massiva. Jordi Baró, amb quin argument Anthropic diu no a les demandes del Pentàgon?
Doncs ha donat un argument ètic. El director executiu assegura que no pot accedir a aquestes demandes en plena consciència, que d'una banda els sistemes massius de vigilància civil als Estats Units són incompatibles amb els valors democràtics i que de l'altra, la intel·ligència artificial no és a dia d'avui prou fiable per confiar-li armes completament autònomes sense que hi hagi risc de posar ciutadans en perill.
I quines amenaces ha fet l'administració de Donald Trump?
Anul·lar el contracte anual amb Anthropic de 200 milions de dòlars, tractar l'empresa com un risc per la cadena de subministrament i fins i tot recórrer a poders legals per forçar l'empresa a permetre un ús sense restriccions. Les amenaces les ha fet el secretari de Defensa, Pete Hegseth. L'ultimàtum acaba aquesta nit.
Per què utilitzen els Estats Units Anthropic?
Doncs ha desenvolupat un sistema de llenguatge de nom Claude, similar a ChatGPT. És el primer sistema d'intel·ligència artificial que s'utilitza a l'exèrcit dels Estats Units, que el va fer servir, per exemple, en l'operació per capturar Nicolás Maduro.
I estem parlant molt d'aquesta empresa, Anthropic. Qui hi ha al darrere?
La va fundar el 2021 Dario Amodei, un emprenedor de pare italoamericà que figura entre les 100 persones més influents del món i que reivindica l'ètica en la intel·ligència artificial des de l'inici. La disputa ha mobilitzat també 200 treballadors de Google i de l'empresa propietària de ChatGPT que han donat suport a la postura d'Anthropic d'oposar-se a l'ús sense restriccions que vol el Pentàgon.
Tornem a Catalunya, passa un minut de 2:15. Les visites de menors als centres d'atenció primària per qüestions relacionades amb la salut mental han pujat un 28% entre el 2024 i el 2025. Són dades a les que ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio i que retraten un increment de demanda, però també el canvi que ha suposat incorporar a l'atenció primària el suport de professionals de la salut mental, Marriera.
Segons aquestes dades, l'any passat els CAPs van fer més de 122.000 visites relacionades amb la salut mental dels menors. Montserrat Pàmies, directora de Salut Mental de Sant Joan de Déu a Lleida, atribueix l'augment al fet que ara s'ofereix un servei que abans no existia i que permet atendre des de l'atenció primària els casos més lleus.
Psicòlegs, psiquiatres i infermeres dels equips de salut mental es desplacen a l'atenció primària per poder donar suport en aquestes patologies més lleus i ajudar també a pediatres i metges de família. I això ha fet que el nombre de visites de salut mental en els CAPs s'incrementin.
Pel que fa als malalts crònics que es deriven als centres de salut mental per menors, en 7 anys les visites han augmentat un 16% i els pacients amb patologies cròniques s'han doblat. En aquest període, els recursos que es destinen a aquests centres s'han empujat un 50%, però els especialistes avisen que per fer un seguiment de segons quines patologies, amb una visita cada mes i mig, que és el que poden oferir a la majoria, no n'hi ha prou.
I abans de la publicitat, la Fiscalia demana més de 30 anys de presó per cadascun dels acusats d'atacar la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Vic ara fa 5 anys durant una protesta de suport al raper Pablo Hasél. Ho ha avançat VilaWeb i ho ha pogut confirmar aquesta emissora. El jutge ha donat per tancada la fase d'instrucció del cas que està a l'espera ara de judici. Vic, Nàtia Dell.
Segons l'escrit al qual hem tingut accés, la Fiscalia atribueix als 5 encausats delictes de desordres públics agreujants, atemptat contra l'autoritat, lesions i danys a béns públics i privats. Parla d'actes violents que van provocar danys importants a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, com ara llançament de pedres, objectes, puntades de peu i formació de barricades. En declaracions a aquesta emissora, això deia un dels encausats, Guillem Serratosa.
Molt esperpèntic, diguéssim, trobem unes peticions de pena totalment desproporcionades pel que vam considerar que són els fets. Hi ha una altra anomalia, que en el document es fa una acusació general i igual per tots els acusats i que hem de respondre d'ell ells d'una manera solidària i subsidiària. No es fa realment una investigació acurada.
La Fiscalia també demana en conjunt una indemnització superior als 50.000 euros pels agents lesionats. Per la seva banda, l'acusació particular d'aquests Mossos ferits ha fet una altra petició de presó pels acusats, que sumarien 109 anys.
Passant 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Existeixen 3 tipus de negoci: els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en 3 mires: Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Raül, em acaben no parar d'estirar per entregar línies del tresillo.
Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles Pet Friendly.
Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens!
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Passen 5 minuts de 2 quarts.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín.
Aquests que sentim, Love of Lesbian, anuncia oficialment una aturada indefinida després de 25 anys dels escenaris. Ja se n'havia parlat, però avui han penjat a les xarxes un comunicat on asseguren que després de la gira a Mèxic i els concerts previstos fins al setembre, faran aquesta pausa, Valeria Obereda.
Diuen que necessiten aquesta aturada després de tants anys i que el seu objectiu és continuar passant-ho bé amb la música. Són declaracions del líder del grup, Santi Balmes, a Catalunya Ràdio.
Gaudim molt d'aquest 2026, de tots els concerts que farem, que podem dir que són com una espècie de comiat, perquè comencem doncs una temporada on estarem a boxes preparant el cotxe, hidratant-nos, prenent un descans després de tantes voltes al circuit musical. I després, quan ens vingui de gust, senzillament tornarem i segur que tornarem amb moltes ganes, deslliurats de la inèrcia de tots aquests anys, que sí que ens fa por caure-hi, no?
La intenció, doncs, és tornar. I ja ho dèiem fa 2 setmanes al Catalunya Nit. El 2029 pot ser una bona data.
Sí, el 29, doncs, alguna cosa farem, perquè ve l'aniversari del disc que ens va canviar la vida, que és 1999, és el 20è aniversari. Home, vull dir, segur que traiem el cap d'alguna manera.
Enrere deixen 10 discos i gires multitudinàries, a més de discos d'or o de platí.
Però a banda del comiat momentani del Love of Lesbian, avui tenim moltes estrenes musicals.
Vaig tenir la sort d'anar a veure un concert de la Muixca.
Per exemple, aquests que sentim, la Ludwig Band.
Sentim la cançó en directe que han tocat al Matí de Catalunya Ràdio, on han presentat el nou disc. Pel barri es comenta una cançó que han dedicat a la Muixca i que ell ha agraït.
Ah, li va encantar. És que ara l'hem tocat així amb guitarres, però el disc ho va amb una orquestra, és més impressionant. I el va escoltar i li va encantar, li va fer molta gràcia. Estava una mica preocupada perquè ens vam trobar un dia amb el Gabriel a l'Ambassat i li vam anar i li vam dir: escolta, Muixqui, que t'hem escrit una cançó. I ell va dir: guai, guai, que bé que sigui un homenatge de veritat i que no t'estiguis enfotent de mi. I li vaig dir: clar que no, mai de la vida.
Molt bé, és una manera d'encaixar els homenatges. També tenim novetats de Maria Jaume, que ens convida a les festes del seu poble. I ho fa el disc San Domingo Forever.
Són cançons que expliquen històries que passen durant la setmana de festa major que se celebra a l'agost i ressonen la cercavila, el correfoc, els sopars a la fresca o les ballades de jotes i boleros.
I també música d'estil retro. Això és The Romantic, la nova proposta de Bruno Mars.
L'artista hawaià vol que soni com una festa i amb esperit llatí, com una reflexió de l'amor. Avui també hi ha moltes més novetats musicals de Gorillaz, Pat Metheny, Joan Isaac o Caral Labot, entre d'altres.
Però més música, no precisament novetat, ara parlem de Calella de Palafrugell. Perquè avui s'ha anunciat el cartell de Cap Roig que obrirà el músic canadenc Bryan Adams, a qui sentim, el 3 de juliol. I portarà un espectacle de petit format, només acompanyat de la guitarra i el piano. També hi actuaran, però, a Cap Roig, Diana Krall, Anastasia, el tenor Juan Diego Flores, Rick Astley o Lax en Busto. La clausura serà el 18 d'agost amb Miguel Ríos. I tot i que us sembli, ara no parlem de música, parlem de cinema, de les estrenes de cinema. I el protagonista és aquest que sentim. Un documental sobre Elvis Presley, el rei del rock. És la novetat més destacada avui a la cartellera, Marc Garriga.
Epic, Elvis Presley in Concert, és una experiència màgica dirigida per Baz Luhrmann, un altre enamorat de la brillantina i els lluentons, que ja va estrenar un magnífic biopic del rei del rock fa 4 anys. Ara recupera imatges inèdites amb una qualitat inimaginable que semblen gravades ahir mateix a Las Vegas. Molt emocionant. Una altra estrena destacada és Sorry Baby, de la debutant Eva Victor, la nova estrella del cinema independent nord-americà. Aquí narra les conseqüències d'una agressió sexual de manera tranquil·la però implacable i sense perdre el sentit de l'humor. Per als fans de l'anime, l'hereu espiritual de Hayao Miyazaki, Mamoru Hosoda, estrena Scarlet, una versió personal de Hamlet protagonitzada per una princesa medieval. És visualment irreprotxable, però argumentalment una mica més fluixa que les seves pel·lícules anteriors. A més, també s'estrena la prequela dels Miserables, Los Miserables, El Origen, el revelador documental Orwell, 2 + 2 = 5, el drama Isla, Se'n van a Belén, el thriller francès La Residència, que s'estrena en català, la cinta brasilera Manas, nominada al Goya millor pel·lícula iberoamericana, i el 7è capítol de la saga de terror Scream.
I ja que parlem de cinema i de sagues, avui penúltim capítol de la pugna per comprar Warner. I és que en aquesta lluita, Paramount fa una nova oferta i Netflix ha retirat la seva.
Els responsables de la plataforma de streaming han dit que no estan disposats a igualar els 111.000 milions de dòlars que ofereix Paramount perquè consideren que l'operació deixa de ser interessant a aquest preu. Per tant, hi ha via lliure perquè Warner trenqui l'acord que tenien amb ells. Quan això passi, Paramount assumirà els 2.800 milions d'indemnització que ha de cobrar Netflix. L'última escollida ara serà l'ens regulador de la competència dels Estats Units, però el seu president, que no és ningú més que Donald Trump, ha dit que veu amb bons ulls que un conglomerat afí a ell guanyi la batalla. Per tant, sota el mateix paraigua hi haurà la CNN i la CBS, HBO i Paramount Plus, Harry Potter i els superherois de DC, Friends i Joc de Trons.
No és poca cosa, tota aquesta amanida. 19 minuts per arribar a les 3, 19 minuts per la informació esportiva. Una informació esportiva molt marcada per un sorteig que s'ha fet aquest migdia. El Newcastle serà el rival del Barça als vuitens de final de la Lliga de Campions. Com dèiem, el sorteig s'ha fet aquest migdia a Nyon i Ramon Salmurri ha estat força favorable per l'equip blaugrana.
Sí, sens dubte, l'expedició del Barça marxa de Nyon amb un subtil somriure. El Barça s'enfrontarà, com deies, al Newcastle als vuitens de final de la Champions amb la tornada a casa i tenint en compte que la disjuntiva era o Newcastle o Paris Saint-Germain, doncs es pot dir obertament que el Barça ha sigut afortunat, tot i que Deco, el director esportiu del Barça, opta per un perfil públic, òbviament, més moderat.
Yo creo que para mí, de los mejores partidos de la temporada en Newcastle. Yo creo que hemos sido espectaculares a todos los niveles, defensivos, control de juego, en ataque. Y contra el PSG hemos hecho un partido muy bueno. En la segunda parte bajamos un poco, partido de que el PSG ha sido un poco más dominador. Se analiza los dos partidos, nosotros vimos momentos buenos, pero para mí lo de Newcastle ha sido perfecto. ¿Qué quiere decir con esto? Para poder superar Newcastle tiene que ser otra vez un partido perfecto, porque es un campo muy duro, es un campo muy difícil, un campo que ellos tienen para mí las mejores aficiones del mundo. Se empujan, los jugadores tienen energía y no será fácil.
Com veus, Deco recorda el partit que van jugar el mes de setembre el Barça i el Newcastle a terres angleses. El Barça va guanyar 1-2 i és un partit que el vestidor s'agafa com a referència. Un Barça que no tindrà a Frenkie de Jong amb un Newcastle que no podrà comptar amb Bruno Guimaraes ni amb Char i té el dubte de Tino Libramento. Ara bé, i després hi entrarem amb més detall, però el somriure del Barça no acaba amb aquests vuitens de final, perquè el club blaugrana queda clarament emmarcat en la banda neta, deixa'm-ho dir així, del quadre. En hipotètics quarts de final s'enfrontaria el guanyador de l'Atlètic de Madrid Tottenham. L'Arsenal es dibuixa a l'horitzó de les semifinals. Pensa que PSG, Chelsea, Liverpool, Madrid, City i Bayern, tots aquests van a l'altra banda del quadre. L'horari definitiu d'aquesta eliminatòria entre el Newcastle i el Barça no el sabrem fins aquesta tarda. L'anada el 10-11 de març a Anglaterra, la tornada el 17-18 al Camp Nou. Les tornades de quarts i semis serien, en cas de produir-se de classificar-se al Barça, sempre fora de casa.
Sempre és arriscat fer valoracions abans d'uns aparellaments, però és veritat que els aficionats del Barça haguessin signat abans de fer-se el sorteig aquest resultat. També ha valorat l'eliminatòria dels vuitens de final el tècnic Hansi Flick. Roger Bussà, com ho veu el tècnic alemany?
Doncs ho veu difícil. Flick no està més tranquil per haver evitat el PSG, perquè diu que a la Champions tots els partits són complicats i també ho serà aquesta eliminatòria contra el Newcastle.
No.
No celebro evitar el PSG. Per què? Tots els partits són importants i no són fàcils. Això és la Champions. El Newcastle té un equip fantàstic i no serà fàcil. Per a mi sempre és important respectar el rival. Tothom vol arribar a la final i el Newcastle també ho voldrà fer.
Per cert, l'encarregat d'haver donat aquesta sort al Barça al sorteig, traient les boles, ha estat un vell conegut de l'afició blaugrana, Ivan Rakitic, que ha aprofitat també, Salmo, per valorar l'actualitat de l'equip blaugrana.
Sí, cosa que hi dona encara un punt més de complicitat, perquè estem parlant d'un dels herois de la darrera Champions del Barça el 2015, autor d'un golàs en la final contra la Juve. Avui ha estat l'encarregat de fer vibrar bona part dels culers que seguien el sorteig. Rakitic va estar 6 temporades al Barça, del 2014 al 2020. Explica que segueix tots els partits del conjunt blaugrana, es declara un admirador del Barça de Flick, destaca el nivell de Pedri, Lamine i Rafinha, recomana a l'afició del Barça una mica de paciència i de calma amb un equip tan jove, però això sí, no amaga que veu el Barça superior a aquest Newcastle.
Va ser interesante, por supuesto, el Barça el favorito, pero también creo que se ha visto el Newcastle, pues tiene muchos argumentos también para poder pasar. Va a ser un partido muy duro, creo que en general si vemos está la Champions bastante dominada por los equipos ingleses, así que bueno, hay que prepararse bien y por supuesto espero que el Barça pueda pasar.
I abans ho apuntava, Salmo, a banda d'aquest rival, el Newcastle, molt, en teoria, més assequible que el Paris Saint-Germain, que era l'altra possibilitat, els aficionats del Barça també ja saben qui es trobarien en aquesta ronda i què passaria si passen, no?
A veure, és un sorteig amb dues bandes del quadre absolutament desiguals. En un costat hi tenim el Barça, que va contra aquest Newcastle a vuitens de final. Aquí també hi ha l'Atlètic de Madrid-Tottenham, que seria el rival, l'hipotètic rival del Barça, en uns quarts de final. I a la mateixa banda del quadre hi ha l'eliminatori entre el Bodo Glimt i l'Sporting de Portugal i el Bayer Leverkusen i l'Arsenal. Per tant, sobre el paper i fent futbol ficció, l'Arsenal es dibuixa com el possible rival del Barça en unes teòriques semifinals. Però és que a l'altre costat del quadre, que al Barça no es trobaria amb cap d'aquests equips fins a una hipotètica final, tenim Paris Saint-Germain-Chelsea, Galatasaray-Liverpool, Real Madrid, Manchester City i Atalanta-Bayern.
Bé, doncs més enllà del sorteig i el rival de la Champions, l'atenció blaugrana també se centra en l'última lesió, la de Frenkie de Jong, que us explicava mai al Catalunya Migdia, i també en el partit de demà contra el Villarreal. Arbu, què ha comentat Hansi Flick de tot això?
Doncs mira, sobre De Jong, que és una baixa important en un moment important de la temporada, lamenta la lesió del neerlandès, però també veu la part positiva, que és que això obre la porta a altres jugadors.
No és bo no poder disposar d'un jugador de la qualitat de Frenkie, però ho hem d'acceptar. És futbol, podia passar i ha passat. No és un moment fàcil per nosaltres, però també dona l'oportunitat per altres futbolistes que juguin. Em centraré en això.
És una lesió que, com dèiem, arriba en un tram decisiu del curs i en un moment en què Flick veu l'equip centrat, diu que ara és el moment en què han de treure la seva millor versió i que fins fa uns dies, abans del partit de Copa, hagués dit que sí, que l'equip està en el moment idoni.
Abans del partit contra l'Atlètic de Madrid t'hagués dit que estàvem en un moment idoni. Sabem que els partits poden canviar moltes coses, però el que veig aquestes setmanes és que estem molt centrats. Volem mostrar la nostra millor versió. Tenim grans objectius i una bona oportunitat per millorar cada partit. Ara és important guanyar, guanyar i guanyar. Això et dona confiança i aquest equip tan jove necessita aquesta confiança.
Donaria confiança guanyar demà el Villarreal. És el tercer, recordem-ho, un dels equips grans d'aquesta Lliga. Recordem també que ja no hi serà De Jong, que està lesionat, i tampoc Gerard Martín, que està sancionat i que també es perdrà aquest partit demà contra el Villarreal al Camp Nou.
I encara sobre el Barça, a l'agenda electoral, el focus avui l'ha tingut l'aspecte més social de les precandidatures. Comencem per Víctor Font, Maria Chesena, que quina proposta ha fet avui?
Víctor Font ha centrat la seva proposta en la llista d'espera d'abonaments, on diu que hi ha una falta de transparència. Ha anunciat que els primers 5.000 socis de la llista passaran directament a tenir abonament. Els 10.400 restants tindran accés a entrades a preu d'abonat a cada partit que es jugui a l'estadi a través d'un sistema de sorteig. Carles Ordiales, responsable social de Nosaltres, també ha intervingut i ha tallat el funcionament d'aquest nou sistema d'entrades.
Els que no entraran de manera directa és un sistema per sol·licituds. Posarem a disposició un paquet d'entre 1.000 i 5.000 entrades, depenent del tipus de partit. Els partits amb més demanda, evidentment, seran els que tindran només 1.000 entrades, perquè són els partits que probablement seran de UEFA, que hem de gestionar amb 5.000 entrades de grada visitant, amb el qual redueix enormement la possibilitat d'oferir-los més entrades en aquest pack.
Font ha calculat que aquesta mesura suposaria una pèrdua de 10 a 15 milions d'euros que compensaria en ingressos per altres vies. El precandidat ha admès, però, que tot això no s'aplicaria fins al retorn a l'estadi.
I un altre precandidat, Marcos García, en Xavi Vilajoana, també ha presentat propostes en aquest sentit.
Sí, exacte. Xavi Vilajoana també tenia dia social. Diu que el primer que farà, si és president, és rebaixar els abonaments, és a dir, rebobinar els preus d'abans de marxar del Camp Nou. Diu que si l'estadi encara no és com ha de ser, doncs els preus no poden ser els preus d'un estadi nou. A més, planteja una grada d'animació d'unes 4.000 persones, Vilajoana, i alerta amb això. Vilajoana explica que troba a faltar generositat per part de Font i Síria per fer una proposta unitària que faci front a Porta.
Però el primer criteri és un criteri de generositat, i el primer criteri jo soc les persones que mira els ulls, que parla, i en funció del que li diuen, pren la decisió. I és ben fàcil, no? Quin nivell de generositat està disposat a donar a cadascú? Jo ja he dit que l'he donat molts anys. Absolutament tota. Ara potser qui ho han de demostrar són els altres.
Per mi no serà, ha dit Vilajoana, en algun moment quan li hem dit que el que d'això, aquest matí, per cert, no hi ha hagut convocatòries ni de Joan Laporta ni de Marc Síria.
Al Barça, parlem de l'Espanyol, que visita diumenge al migdia el camp de l'Elx, en un enfrontament important pels dos equips, que també arriba marcat per un afer extraesportiu relacionat amb un jugador de l'Elx, Sergi Andreu.
Sí, es tracta del migcampista Aleix Febas, lleidatà de 30 anys, que acaba contracte aquest proper 30 de juny. Segons va avançar ahir el periodista italià Matteo Moreto, i hem pogut confirmar a Catalunya Ràdio, el club blanquiblau, l'Espanyol, està interessat a fitxar-lo, tot i que no hi ha res tancat a hores d'ara. El jugador, que arribaria la temporada que ve sense cap cost, veuria amb bons ulls venir a l'Espanyol després d'haver jugat les últimes tres temporades a l'Elx. Abans va passar pel Màlaga i pel Mallorca. Diumenge probablement serà titular en l'equip d'Eder Sarabia, on aquesta temporada només s'ha perdut un partit i va ser per sanció. El tècnic, justament, Sarabia, s'hi ha referit fa només una estona a la roda de premsa prèvia al partit.
Si justo dos días antes de jugar contra el Español sale esto, o alguien lo hace con ganas de desestabilizar, o alguien es un poco torpe. No he tenido tiempo de hablar con él. Ha habido momentos donde sí que le he visto un poquito más bajito. Creo que a él ahora otra vez está muy bien, está centrado. Sé que antes de poder tomar ninguna decisión, creo que la última palabra y la última opción la va a tener el Elche.
A Manolo González el sentirem i li preguntarem demà al migdia. El partit diumenge a Elx, al Martínez Valero, les dues del migdia.
Catalunya migdia.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Tucson des de 170 euros al mes. Més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelén fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 7 de març el Ballet Júnior de Genet.
Una proposta escènica carregada de ritme i intensitat, interpretada per una de les joves companyies de dansa més destacades d'Europa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el Barça.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es.
Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 6 minuts seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol i parlem de motor, perquè ha començat el Mundial de MotoGP i ho ha fet amb una mitja sorpresa. Marc Márquez no és al davant dominant la situació. El campió ha patit, sobretot físicament, al circuit de Buriram, si bé ho ha pogut maquillar prou bé, Damià Aguilar.
Marco Bezzecchi ha acabat primer aquest divendres amb rècord de pista i confirma la seva gran pretemporada i el potencial desplegat ja el 2025. No és cap sorpresa. És més sorpresa veure Marc Márquez segon a 4 dècimes, que vol dir lluny. Però el campió no comença físicament bé.
De momento no estoy pilotando igual que el año pasado. No soy capaz, pero el insistir no me ganan. Ahí entonces pues seguiré insistiendo para intentar pues ir mejorando poco a poco, ya sea durante este fin de semana y durante las primeras carreras.
¿Es una cuestión física?
Sí.
Aprilia i Bezzecchi superen clarament, si més no avui, Ducati i Marc Márquez. El campió, però, no mostra cap signe d'emergència. Avui diu que ha anat de menys a més, però reconeix que ha hagut d'arriscar un pèl massa per superar el primer tall. Àlex Márquez ha estat sisè i també va directament a la Q2. Hauran de fer repesca Maverick Viñales i Alex Rins i, atenció, Pecco Bagnaia. Demà, a les 9 del matí, primera transmissió de l'Univers MotoGP, cursa sprint del Gran Premi de Tailàndia per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
I ja us explicàvem que les competicions de futbol sala que depenen de la Federació Catalana de Futbol estan totes suspeses com a protesta per l'agressió que va patir un àrbitre el dia 21 de febrer. Però la divisió d'honor, que depèn de la Federació Espanyola, sí que juga. I ho fa avui, Jan Ortúzar, amb els dos equips catalans.
L'Indústria Santa Coloma juga avui a les 8 a Galícia contra el Noia, després de 3 partits sense perdre, i està 7 punts per sobre del descens. Viatgen sense Uri Santos, que continua sent baixa. Pel que fa al Barça, s'enfronten avui a 7:45 contra el Còrdoba i es troba segon a la taula, a 2 punts del Múrcia. Els blaugranes no compten amb baixes després de recuperar fa un parell de setmanes a Juanjo Catela.
I aquest cap de setmana es decidiran els equips que passaran a la Final Four de la Champions femenina d'hoquei patins i de waterpolo en presència d'equips catalans. Montserrat Raya.
A la Champions d'hoquei patins, les actuals campiones del Palau ja no tenen opció de passar perquè són les cueres del grup B amb només un punt. Juguen demà a la pista del Fraga. Justament el Manlleu es juga al segon lloc amb les aragoneses, amb què empaten a 7 punts. El Manlleu juga demà a la pista del líder, el Benfica. El grup A, el Vilassana i el Telecable Gijón ja estan classificades per a la final a la 4. Les del Pla d'Urgell opten a acabar primeres de grup si demà guanyen a Itàlia contra el Ticino, el Cué, o fan el mateix resultat que el Gijón, que rep el Cerdanyola tercer. I a l'Eurocopa femenina de waterpolo, el Catalunya ja està classificat per a la final a 4 i busquen un triomf demà a la piscina del Keruleti hongarès, ara ho hem dit, per ser primeres de cara als quarts de final. L'Atlètic Barceloneta descansa, però està pendent de resultats per saber si acaba primer o segon.
Una notícia que es fa especial il·lusió. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat la concessió de la medalla de la Paeria al mèrit esportiu a Dani Badia, periodista, company d'esports a Catalunya Ràdio a Lleida, que va morir l'any 2022. Des d'aquí l'agraïment a la Paeria i el record pel Dani Badia i per la seva família. Estarem tots allà el dia que li donin físicament aquesta medalla. I atenció també a la segona ref d'aquest diumenge, perquè el Sant Andreu Lleida Atlètic arriba envoltat de polèmica i no sé, Isaac Vilalta, si fins i tot podria acabar sent un derbi encobert.
Doncs si mirem a les graderies, segur que sí. Aquesta nova rivalitat va néixer a l'estiu, quan el Lleida va perdre la categoria pels problemes econòmics i l'Atlètic Lleida va comprar la seva plaça a la segona federació. Com a protesta, el Sant Andreu va anul·lar l'amistós que havia de disputar contra l'Atlètic Lleida i dies més tard en van programar un altre de solidari amb el Lleida. Mesos després, i ja en partit de Lliga, l'Atlètic Lleida va deixar sense entrar al camp d'esports als aficionats del Sant Andreu. Ara, el Sant Andreu ha respost contractant autobusos i entrades gratuïtes per als socis del Lleida que es vulguin desplaçar diumenge al Narcís Sala. Igor Irazu, jugador de l'Atlètic Lleida, sap que els espera un partit complicat.
La verdad que todo jugador desea jugar estos tipos de partidos porque sabes que va a haber mucha gente, mucho ambiente, van a apretar mucho y al final, cuando hay un escenario así, todo el mundo tiene muchas ganas de jugar.
El Sant Andreu és líder, mentre que l'Atlètic Lleida ocupa plaça de descens.
I com cada divendres, des de la redacció d'Esports, us fem una recomanació, avui precisament amb l'Isaac. Quina és la teva per aquest cap de setmana?
Doncs pedres i ciclisme. I és que demà arriba la primera clàssica important de la temporada sobre Llambordes, és l'Omloop, en territori belga, Wout van Aert és baixa d'última hora per malaltia, però hi seran bona part dels millors clàssicòmens, i a més, hi participaran també dos catalans, Pau Miquel i Roger Drià. Bona part de tots aquests, també el Pau Miquel i el Roger Drià, repetiran en una altra clàssica de renom, la Courne Brussel·les Courne, diumenge. Aquí també serà el jove ciclista de Montbrió del Camp, Mathys van Kerckhove, de només 22 anys i que aquesta temporada ja té algunes presències amb l'equip World Tour del Visma.
I ens queda un minut per arribar a les 3. Amb què acabem, Jan?
Catalunya s'enfronta avui a 2:15 a Navarra en les semifinals de la Copa de les Regions a l'Estadi Olímpic de Terrassa. Just abans es jugarà el Galícia-Canàries a l'altra semifinal. I la final, si arriba a Catalunya, la jugaria el diumenge a les 12 del migdia.
Doncs amb aquest partit de Catalunya en aquesta Copa de les Regions de la UEFA arribem pràcticament a les 3 de la tarda. Ens queden 30 segons per acabar la primera hora d'aquest Catalunya migdia d'aquest divendres i a punt per començar la segona amb el temps d'anàlisi amb els nostres convidats per arribar fins a les 4.